Radio Alcoy, Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 14 grados centígrados.
Nota necrológica.
Servisa Alcoy informa. Ha fallecido don Luis Jiménez Escobar. La familia desea agradecer públicamente las muestras de condolencia.
Descanse en paz.
Si quiere participar este lunes en el programa Suya es la radio, de los oyentes, dejando sus opiniones, quejas, agradecimientos o lo que usted quiera comentar, puede hacerlo dejando su mensaje grabado llamando al contestador 96-652-6277 o dejando una nota de voz a través del WhatsApp 655-9957-95. También puede participar en directo a partir de las 13:40 horas al 96-652-6276.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Cuando el mercado decrece, sus ingresos también lo hacen, aunque mantenga su cuota de mercado. Pero si usted invierte en publicidad, su cuota se incrementará. De esta forma, cuando el mercado se recupere, sus ingresos y su cuota de mercado se habrán reforzado. En situaciones excepcionales, oyentes y anunciantes confían en profesionales excepcionales. Es tiempo de radio.
Grupo Radio Alcoy. Cuatro medios distintos. Radio Alcoy Onda Media Cadena Ser. Los 40 principales Alcoy. Radio Alcoy FM Cadena Ser y RadioAlcoy.com. Credibilidad y audiencia. Tu publicidad más efectiva.
Transmite Radio Alcoy Onda Media. Cadena Ser.
Hoy por hoy, Alcoy.
Les 12 i 22 minuts d'aquest dilluns 23 de març. Molt bon dia, com estan? Sí, el novè dia de confinament i una jornada més acompanyant-los des de Ràdio Alcoi per apropar-los la informació al voltant de la crisi del coronavirus, però també intentar posar notes d'entreteniment en aquest període d'estada a casa. Iniciem el programa apropant-nos les últimes xifres que ha oferit la Conselleria de Sanitat amb la compareixença de la seva titular, Anna Barceló, al voltant del focus del coronavirus a la residència de persones majors del carrer Oliver. El número de persones de residents que han faltat de majors continua creixent i l'última dada aportada eleva a 21 el número de víctimes mortals a causa de coronavirus en aquest centre. Així ho ha anunciat la consellera.
Però el dato de ayer, o sea, nosotros tenemos en estos momentos fallecidos en Alcoy 21 personas.
Barceló precisa que aquestes dades són des d'ahir, les 8 de la vesprada són el moment en què les traslladen al Ministeri de Sanitat i que aquestes 21 persones que han faltat representen el 42% dels 50 morts per coronavirus en Alacant. Faltaria actualitzar també el número global d'afectats per aquest brot, del que el focus del contagi continua investigant-se.
Bueno, pues se sigue investigando. Parece que el foco entró de fuera, pero todavía se sigue investigando.
Aquestes són les paraules de la compareixença, com dèiem, d'Anna Barceló, aquest matí a la Conselleria de Sanitat i que els han volgut apropar en aquesta portada del Hoy por Hoy Alcoy, en què en uns minuts anem a parlar amb Anna Micó, l'alcoiana que ja ha pogut tornar a casa des de Bali, país que estava amb un grup de valencianes i de que el govern espanyol demanara que tornaran a casa, van tenir problemes per eixir d'Indonèsia. Aquest cap de setmana, via Japó i Amsterdam, ja han pogut tornar. També estarem amb Ricard Banyó, el professor i historiador, que ens contarà una altra història. En aquesta ocasió estarem en contacte amb ell via telefònica. I el passat 12 de març va ser el Dia Mundial del Glaucoma. Així, i abans que es decretara l'estat d'alarma, vam gravar una entrevista amb l'oftalmòloga Júlia Sempere i amb l'infermera d'oftalmologia de l'Hospital Mare de Déu dels Giris de Sedalcoi, Beatriz Gómez, perquè ens parlaren sobre el glaucoma. Entrevista que avui escoltarem en aquest primer tram del programa. I a partir de la una del migdia, rere les notícies de caràcter nacional i internacional, estarem amb Fina. Tindrem les cartes del tarot, encara que aquest dilluns serà via telefònica. Fina atendrà les peticions que facin els oients a partir de, pel telèfon, com diem, i a partir de la una i mitja del migdia, Suya és la ràdio. Si volen aportar alguna cosa, queixes, suggeriments, el que vulguen, saben que tenen els habituals canals fins a la una del migdia, poden cridar al contestador de Ràdio Alcoi i deixar un missatge també via WhatsApp al número 655 995 795. Poden deixar una nota de veu. Recorda, el telèfon del contestador és el 96 652 62 77, o a partir de la una i mitja podran fer la seva locució en directe cridant els telèfons que més tard els donarem. Agrair-los, com sempre, que estiguen a l'altra part de la ràdio, de l'ordenador, de la tablet, escoltant-nos a través del 100.8 de la FM, 1485 de la onda mitja, o www.radioalcoi.com. Moltíssimes gràcies. I salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Infórmate en Alcoy Wagen, calle Valencia 22, Alcoy.
Nota necrológica.
Servisa Alcoy informa. Ha fallecido don Luis Jiménez Escobar. La familia desea agradecer públicamente las muestras de condolencia.
Descanse en paz.
Des de finals de la setmana passada els venim informant que hi havia un grup d'espanyols, entre d'elles hi havia una alcoiana que estava a Bali intentant, doncs, tornar a casa, no? Però hi havia molts entrebancs que feien que estaven allí buscant una solució. Una solució que ha arribat, va arribar a nit, i que avui tenim l'alegria de poder saludar a Anna Mico. Bon dia.
Hola, bon dia, Maribel. Bon dia.
Anna, que ja estàs a casa.
Sí. Sí, sí, vam arribar a nit a casa i ja, pues, família, amics, nosaltres estem totes en casa, contentes i, pues, més tranquils.
I nosaltres amb l'alegria que ja pugueu estar així, perquè en el nostre cas la nostra via de comunicació amb tu era via WhatsApp, ens contaves com estàveu en la situació. L'última comunicació que ens vas donar va ser, bueno, allí no sé si seria ja dissabte, si encara era divendres, que estàveu, bueno, havíeu decidit anar a una casa amb mesures de protecció esperant poder agafar un vol, no? Això era l'última situació que ens contaves, i a la fi vau aconseguir, no? Heu aconseguit volar. Però ens agradaria que contaris als oients de Ràdio Alcoi com ha sigut aquestes últimes hores, aquest cap de setmana, fins a aconseguir aquest bitllet que vos portarà a casa.
Exacte, sí. Tras, com vam parlar l'última volta, tras l'intento fallido, no? De la primera reubicació en un vol, que no vam poder tornar perquè en Singapur no ens deixaren creuar, van decidir prendre les mides i estàvem en el allotjament totalment recluïdes allí, pues no tindre contacte en el exterior. I després de remoure's a la terra, una de les nostres companyes del grup tenia un contacte en l'aeroport, i a través d'aquest contacte ens vam poder reubicar per al dissabte per la nit en un vol que hi sia des de Bali a Osaka, en Japó, i des de Japó a Amsterdam. I després allí, en Amsterdam, vam tindre que comprar un altre vol per a vindre a Alacant, per a poder tornar a Espanya. Han sigut, pues, bueno, unes 35 hores més o menys de viatge per a poder tornar, però bueno, ja estem tot el grup que vam anar, estem totes cada una en casa ja.
Com han sigut aquestes sensacions? Què heu pensat durant aquest llarg viatge?
Pues, a veure, era la... perquè durant el temps que hem estat en l'allotjament recluïdes, pues allí estàs com en una burbuja, no? Que allí no tens contacte absolutament en res, però després, conforme hem anat en aeroports, veus la situació dels aeroports estan completament deserts, no n'hi ha gent, vull dir, l'aeroport de Chapó estàvem nosaltres i establiments, les tendes, està tot tancat, tot en mides de prevenció, de mantenir la distància entre els passatgers, vull dir, vas donant compte de com està de complicat per a tornar.
Sí, sí. I vos han anat prenent la temperatura, algunes pautes vos han donat?
Sí, per a eixir de l'aeroport d'Indonèsia tenies que passar per diversos llocs on el prenien la temperatura abans de pujar a l'avió. També si algú es trobava mal o algú tenia algun tipus de símptoma, pues que avisaren per prendre mides respecte als altres passatgers. Però en principi no hem tingut cap obstacle per a tornar.
Com diem, ja esteu així a casa. Éreu un grup de 8 xiques, no?, de la Comunitat Valenciana?
Sí. Érem 8 xiques i... nosaltres en l'últim vol vam vindre 5 xiques juntes, perquè no anàvem enviamos a totes juntes, sinó que conforme anava eixint l'oportunitat de reubicar-nos en un vol, pues anàvem eixint a poc a poc, i finalment l'últim grup eixit hem sigut 5 xiques les que hem tornat juntes.
Doncs, Anna, volíem apropar-se d'alguna manera a tu, transmetre l'alegria de que ja pugueu estar així, i ara, doncs, en Espanya, seguir quedant-se a casa.
Sí. Sí, hem arribat a casa per a quedar-nos en casa, clar.
Mesures ahí per d'ací poc poder ja intentar tornar a la vida normal i frenar i combatre aquest coronavirus.
Exacte.
Anna, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Bueno, també voldria dir que nosaltres hem tingut la sort que hem pogut arribar a casa, però encara que ven espanyols en Bali amb la situació de que no poden eixir de la illa perquè s'estan anul·lant els vols. Entonces, pues bueno, que nosaltres hem arribat a casa, però allí encara n'hi ha gent que no pot tornar.
Que esperem a veure si també poden resoldre i volar cap a Espanya.
Exacte.
L'ho dit, gràcies.
Gràcies a tu, Maribel.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes... Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
L'Ajuntament d'Alcoy posa a disposició dels ciutadans nous contenidors de color marró. Uns contenidors destinats a la recollida de residus orgànics. La recollida és voluntària i cada persona que vulga participar haurà d'inscriure's telefonant al 96 553 71 27 o enviant un correu electrònic a organic@alcoi.org. Al departament li entregarem les bosses, un recipient per a casa i les claus per a obrir el contenidor. Amb la col·laboració de tots, aconseguirem un Alcoi més net. Ajuntament d'Alcoi, Regidoria de Transició Ecològica.
Té costeres i ponts, música...
Ricard Banyó,
Benvingut a Ràdio Alcoi, encara que siga per telèfon. Què tal?
Hola, Lucía, sí, així estic en el Baradello.
Confinat però, en el clar, Baradello.
Hem tingut estos dies de mal temps i tampoc no cregues tu que he pogut eixir molt ahir al bancal, saps? Però bé, saps el que he fet, Lucía? Una faena que feia més de 10 anys que volia fer. I és inventariar els llibres que tinc. Ara ho faré, i m'han passat 10 anys. I ara no tinc més remei que fer-ho, per tornar-me.
No n'hi has posat.
Bé, m'has preguntat a més,
de què anem a parlar?
La setmana passada, Lucía, vam estar parlant un poc de... Aprofitant la vinentesa del que està passant-nos, vam estar parlant un poc de l'epidèmia de còlera i també, en certa manera, de l'epidèmia de tif de grip de l'any 19, però no em va agradar molt el que vaig dir, perquè va ser un poc precipitat, eren els primers dies de tot l'embolic este que té, i esta setmana m'he dedicat, entre altres coses, lo dels llibres, i estava així, amb la meva dona i els meus fills, pues, a pensar tot això, i en definitiva jo mai haguera pensat, Lucía, com a historiador, mai haguera pensat que algun dia anava a conèixer una catàstrofe que normalment jo l'explique en classe, però no l'he coneguda. A partir d'ara, encara que em queda més només de estar actiu, puc dir que jo he conegut allò que explicava teòricament en classe, i són les epidèmies. Tinc 64 anys, a punt de complir 65, he conegut un colp d'estat. Normalment no, cap persona europea de la meva edat ha conegut un colp d'estat. Però les circumstàncies polítiques d'aquest país ens han singularitzat un poc, i el que no passa en països de llarga tradició democràtica ha passat així, i jo he tingut la desgràcia de conèixer un colp d'estat, i ara a 64 anys, quasi 65, estic coneixent una altra desgràcia, i és que estem vivint una d'aixes epidèmies que jo tantes voltes insistisc, he explicat en classe. Vore a l'exèrcit per el carrer, per la tele, en este cas, pues, em dona una sensació un poc rara, perquè esta volta és positiu vore l'exèrcit al carrer, perquè en Espanya vore l'exèrcit al carrer sempre ha sigut negatiu. I em ve al cap, Lucía, una epidèmia de còlera que va tenir lloc en Espanya en 1835. El còlera es produeix per una mala higiene, per la contaminació de les aigües. I el panorama polític estava molt rebolicat. I algú va soltar, en Madrid, va soltar la idea de que els flares estaven enverinant les fonts per a que la gent contraguera el còlera. Això va provocar que alguns exaltats, molts exaltats, assaltaren els convents, assaltaren esglésies i assassinaren capellans. Una de les esglésies a Madrid que més va patir tot això va ser San Francisco el Grande, una església que sempre que vaig a Madrid no deixo de visitar, perquè Lucía va eixir en una de les proves de les oposicions, va eixir San Francisco el Grande i apenes vaig contestar res. Eixes oposicions, eixe any, les vaig suspendre. Però se me va quedar el coret de l'església de San Francisco el Grande en Madrid, que és una església barroca preciosíssima. Després tenim una... Eixa epidèmia de còlera no sé com va afectar en 1835, no sé com va afectar el coll, ens falten dades o estudis per a conèixer què ressonància va tindre el coll. Després, en 1852, va haver una epidèmia de tifus, 1852. A resultes d'elles, en el coll van haver moltíssimes morts, i una d'elles, Batiste Bañó, que acabava de vindre de Boca Irene, i es va instal·lar al coll. Una de les víctimes de la febre groga, del tifus, d'aquella època, torna a dir que va ser Batiste Bañó, natural de Boca Irene, que es va instal·lar en 1827 en el coll, i del qual jo sóc del qual jo sóc descendent. Després tenim la de 1885, que ja vaig explicar la setmana passada, que va ocasionar que es construïra l'actual cementeri del Coll. El Coll ha tingut al llarg de la seva història quatre cementeris. El de la placeta de Mare Déu de Desemparats, davant del jutjat, després la placeta del Fossarda i el nom, el tercer durant l'ocupació francesa en 1812 es va instal·lar en el que és avui el Col·legi de Sant Vicent, i, com ja vas dir la setmana passada, l'actual cementeri de Cantagallet va ser construït a resultes de la gran quantitat de morts que va ocasionar el còlera de 1885. Estic llegint en la premsa, per via digital, que a Itàlia estan començant a tindre aquest mateix problema i els cementeris estan quedant-se xicotets, i aleshores el que estan fent és incinerar els morts. Després tenim com a epidèmia grossa la de 1919, que també vaig explicar per damunt la setmana passada, que és l'epidèmia de grip espanyola. Es diu grip espanyola perquè no és de sorgir a Espanya, sinó perquè a Espanya no estava en guerra, i aleshores la censura de premsa no era gens forta. I aleshores la premsa espanyola parlava de la malaltia, de la grip que estava afectant a tot el país i a la resta d'Europa. Però en els països de guerra estava censurat el donar notícies sobre això. I aleshores parlaven de que a Espanya hi havia molts casos de grip i que la gent estava morint. I la gent pensava que aquesta epidèmia només passava a Espanya quan ells estaven patint-la també. És la famosa grip del 1919, que s'ha demostrat després de que va ser una grip aviar, una mutació d'una grip, d'un virus que només afectava a les gallines, i que soldats americans en la Primera Guerra Mundial van dur a Europa. Els soldats americans dels estats Tennessee, Iowa, dels estats grangers, els estats del centre agrícoles, i que estaven en contacte amb aquesta malaltia, i que van vindre a la Primera Guerra Mundial a Europa, van vindre un milió i mig de soldats. Estava previst 5 milions de soldats, però la guerra es va acabar abans. Però això, ese milió i mig, va ser suficient per a escampar per tota Europa aquesta malaltia, la grip. Si la malaltia que tenim actualment afecta especialment a les persones grans, en aquella època esta grip aviar afectava a persones joves. I això es pot veure molt bé en la premsa de l'època. I després va haver un conat que també vaig contar en l'any 70 d'un poc de alguns casos de còlera, però que la gent pues es va atemoritzar molt i es van llançar a vacunar-se, una vacuna que no és del tot eficient, perquè immunitza un 30 o un 40%. Jo també vaig contar que vaig cometre la humorà de vacunar-me en la Vall de Gallinera, concretament en Bialí, o sigui, en Benialí. O sigui que Ricard Bañó està vacunat contra el còlera, però com ja he dit, pues només m'immunitza a un 30 o a un 40%. També me'n recordo jo, Lucía, en l'any 60 ens vacunaven de tuberculosis, que també no és una vacuna que siga molt especial en quant a la població que protegís, perquè també és del 30 o 40%, però jo recordo que va haver un cas de tuberculosi en l'institut on jo estava, i ens van fer la prova a veure si els professors donàvem el positiu, i a mi em va ser positiu, però vaig explicar que jo portava residus d'esta vacuna que ens van col·locar en els anys 60. I també, i acaba, Lucía, dir-te que els que vinguin darrere de nosaltres, la Lucía que el substituïsca a tu de 60 anys i el Ricard Bañó que em substituïsca a mi, pues parlarà de l'epidèmia esta del coronavirus que va tenir lloc en Europa i en la resta del món en l'any 2020. I per a ells serà una cosa llunyana, com per a mi era molt llunyà molt cultural, molt antropològic, parlar de les malalties que afectaven a Europa en l'època contemporània, perquè, insistit, fins ara jo no havia conegut cap epidèmia d'esta. Estem vivint un temps històric, estem vivint, desgraciadament, malauradament, un temps històric en la que, a hores d'ara, avui dia 23, d'ací un mes, Sant Jordi, la cosa sembla que va pa llarg. Però tots, si es confinem en casa, com Stephen i jo, si, en el barri d'allò, podrem contar-ho, i la setmana que ve, Lucía, podrem parlar, encara que siga per telèfon, tu i jo, i informar a la gent d'aquestes coses nostres que ja des de Ràdio Alcoi estem fent ja fa molts anys.
Molt bé, Ricard, pues, esperem tornar a parlar la setmana que ve i que d'ací un
mes... I que siga l'última volta que hem de parlar a distància, perquè crec que tots tenim unes ganes d'eixir el carrer
i de veure les cares,
de fer-se una cervesa en la plaça de dins o on collons siga, perquè estem ja fartets i portem molt poquet.
Ens queda encara una miqueta, Ricard. Fins la propera. Adéu.
Tia, saluda a tots.
Té costeres i ponts, música de tele.
En Economy Cash tenemos los mejores precios del mercado. Traseros de pollo 1,99 euros kilo. Lomo cinta extra tierno 4,99 euros kilo. Queso mezcla semicurado verdes pastos 5,99 euros kilo. Y por la compra de 400 gramos de jamón cocido extra campo frío a 9,45 euros kilo, te regalamos un tupper hermético. Estamos en la Alameda Camino Sexto 88, Alcoy. Economy Cash. Los mejores precios del mercado son nuestros.
En la cadena SER queremos contribuir a expandir un mensaje de tranquilidad. En estos momentos en los que garantizar los suministros se convierte en una cuestión de Estado, en un asunto de interés general, queremos decirte algo. Hoy, más que nunca, vamos a seguir suministrándote información veraz, contrastada y abundante. Para que, vivas donde vivas, no te falte ni un ápice de información desde el rigor y los datos, sobre todo lo que sucede a tu alrededor y también a miles de kilómetros de distancia. Porque estés donde estés, estamos juntos en esto.
Radio Alcoy.
Cadena SER. Más que nunca, tu casa.
El pasado 12 de marzo se conmemoraba el Día Internacional del Glaucoma. Es una patología que afecta a la visión, de la cual vamos a hablar con Julia Sempere, médico oftalmóloga del Hospital Virgen de los Lirios. Bienvenida, Julia. ¿Qué tal?
Hola, bien, gracias, muchas gracias.
Y Beatriz Gómez, ella es enfermera de la consulta de oftalmología del Virgen de los Lirios. ¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien, gracias.
Bueno, es una patología, afecta a la vista, glaucoma. Suena un poco extraño, ¿no? Pero, Julia, Beatriz, ¿qué es el glaucoma?
Mira, el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al nervio óptico y es irreversible e incurable. Este aquí el problema que tenemos con ella, porque realmente el kit de la cuestión del glaucoma es la detección precoz. Tiene una prevalencia muy alta. Más de 6 millones de personas en el mundo padecen glaucoma. En España afecta más de un 3% de la población, es decir, es un porcentaje alto. Pero realmente depende del rango de edad. Es más frecuente con la edad. Por otro lado, es muy asintomática, por eso se le ha llamado el ladrón silencioso de la visión, se le llama también la ceguera silenciosa, porque no da síntomas. El paciente es incapaz de saber que la tiene. Y esto es nuestro mayor problema, el diagnosticar a esos pacientes que no saben que la tienen. Una vez diagnosticada, la tratamos. No la curamos, pero la tratamos y la frenamos. Pero hay que diagnosticarla.
Ahí está donde está esa primera señal de alarma. Esa constancia o el visitar asiduamente pues al médico, al oculista, al oftalmólogo, Beatriz, y también el poder realizar esas pruebas sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque es así como se realiza, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a través de la consulta, pues bueno, hay tres pruebas muy sencillas que son no invasivas, además, que realizamos el personal de enfermería, que es para el despistaje del glaucoma. Y bueno, la primera es una paquimetría, que es donde se mide el grosor de la córnea. Y bueno, ellos, pues ya los oftalmólogos, actúan según los datos. Luego otra toma es la de la presión intraocular por un tonómetro de aire, que es una prueba no invasiva también, y bueno, en la que no se toca el ojo del paciente y nos proporciona una primera estimación de la presión del ojo de forma bastante efectiva. Según ahí, pues ya los oftalmólogos pues ya deciden tomarla de otra forma más conveniente. Y luego la tercera prueba es una OCT de nervio óptico, que es un método muy sencillo, donde se hace una foto al nervio óptico y un estudio de las fibras nerviosas. Las tres pruebas pueden hacerse de forma que no ponemos en contacto el ojo del paciente con ningún dispositivo, reduciendo además así todo tipo de contagios, tipo conjuntivitis y bueno, y ahora tan
en boca de todos,
pues el coronavirus, ¿no? Y bueno, como último, pues decir que este despistaje y luego con la indicación del médico tenemos una última prueba, que es un campo visual, que lo realiza nuestra compañera optometrista, ¿vale? Y también nos proporciona muchos datos complementarios con respecto al glaucoma.
Bueno, nos hablaba Julia de esa prevalencia que es tan alta, ¿no? Pero sobre todo, ¿a qué población afecta?
Afecta a personas mayores de 40 años. La incidencia va variando, personas de entre 40 y 50 años es un 2 y pico%, y en cambio a partir de 70 es un 3,5%, es decir, aumenta considerablemente con la edad. Es mucho más frecuente en personas por encima de los 70 años.
Y como es asintomática, hemos de acudir a la consulta y dejarnos llevar, como nos explicaba Beatriz, dejarnos someternos a esas pruebas que... Bueno.
El único factor de riesgo tratable y lo único que podemos hacer para controlar el glaucoma es bajar la tensión intraocular. Y esto se hace mediante un tratamiento. Normalmente es tópico con gotas y con esto bajamos la tensión de forma muy eficaz. Y cuando las gotas no son eficaces, porque a veces pues no es suficiente la bajada que nos hacen las gotas o simplemente el glaucoma sigue progresando, podemos plantearnos cirugía. La cirugía, lo mismo que las gotas, no es curativa, pero sí atajamos la enfermedad. Es decir, una vez diagnosticada, esos pacientes ya con una alta probabilidad los vamos a detener como están. Y ese es nuestro objetivo.
Uh-huh. ¿Se puede prevenir? Porque esto es una vez diagnosticado, ¿no? Esos tratamientos. Pero, ¿se puede prevenir el glaucoma?
Por desgracia, el glaucoma tiene una gran relación genética. Es decir, hay muchos tipos de glaucoma, pero casi todos tienen una relación genética importante. Entonces, realmente, como prevenir que tengas la predisposición genética a tenerlo y que tú hagas algo para prevenirlo, no. Obviamente, todas aquellas medidas que son en cuanto a salud y evitar el envejecimiento van a ser preventivas. No van a curarte la enfermedad, pero sí van a ser paliativas. Una buena dieta, ejercicio aeróbico, fruta, verdura, una serie de vitaminas, complejos vitamínicos, pueden ayudarnos a estabilizar. Ahora está muy en boga medicaciones neuroregenerativas, pero por desgracia ninguna ha demostrado una eficacia como para que cure la enfermedad, pero sí son coadyuvantes.
El objetivo de estas entrevistas que nos trae aquí los especialistas en Radio Alcoy, como digo, de los días internacionales, es hacer la vida más fácil a la gente, ¿no? Bueno, recomendaciones para que el glaucoma no nos afecte.
Pues recomendación fundamental es visitas rutinarias de tensión ocular y revisiones, como comentaba Bea, de despistaje, sobre todo si hay antecedentes. Es decir, si hay antecedentes familiares, somos un poquito más insistentes. Entonces, la recomendación es visitas, es decir, ir a acudir al oftalmólogo, deberíamos acudir de vez en cuando, y si hay algún factor de riesgo, como que te encuentren ya la tensión un poquito en el límite o antecedentes familiares, entonces de forma más rutinaria, cada año o bienales, es suficiente. Es decir, acudir al oftalmólogo.
Y una vez diagnosticado, seguir sus pautas, ¿no?
Efectivamente. Y una vez diagnosticado, cumplimentar, porque por desgracia, los tratamientos a veces son un poquito sintomáticos, es decir, el paciente no tiene síntomas hasta que le pones las gotas. Entonces las gotas sí que ponen el ojo rojo, dan sensación de ojo seco, molestias. Entonces los pacientes cumplimentan mal, por desgracia. Hay un porcentaje muy alto de pacientes, de un 5% de pacientes, que saben que tienen glaucoma y no se tratan de forma voluntaria, porque las gotas les dan muchos síntomas. Entonces esto es también importante. Intentar conectar con el paciente y que él entienda y asuma su parte de responsabilidad, que es tratarse. Y nosotros ahí tenemos una tarea de fondo muy importante, de hablar con los pacientes y que ellos entiendan lo que tienen.
Muy bien, pues agradecemos la presencia de Julia Sempere, médico oftalmóloga del Virgen de los Ríos, y Beatriz Gómez, enfermera de la consulta de oftalmología de este hospital. Muchísimas gracias.
A vosotros os agradecemos la oportunidad de poder transmitir esto, este mensaje que intentamos transmitir en consulta, pero realmente es importante difundirlo más.
Muy
gracias.
Bien. Muchísimas gracias.
A ti.
Doge i 55 minuts d'aquest dilluns 23 de març. Aixes recomanacions que ens aportaven les especialistes en aquesta entrevista que, com es diem, la van gravar abans de que es fera aquest estat d'alarma, sabent que el passat 12 de març era el Dia Mundial del Glaucoma, i, com dèiem, volíem apropar tota aquesta informació als nostres oients de Ràdio Alcoi, com les informacions que estem donant-nos al voltant d'aquesta crisi del coronavirus. Iniciàvem el programa Oi por Oi d'aquest dilluns aportant-los l'última xifra de persones que han faltat a la residència d'Om Musbí d'Ací d'Alcoi, de l'antic hospital del Oliver, que aportava la consellera, i és que eleva a 21 les víctimes mortals a causa del coronavirus en aquest centre. Durant aquest període hem pogut parlar amb la plataforma de familiars i el seu portaveu, José Luis García, ens deia el següent.
Podem aprofitar la red que tenim de WhatsApp les famílies, perquè el que estem fent ara mateix és donar-se condols i ànims, perquè la situació per als familiars és completament devastadora, perquè les notícies no paren d'augmentar les xifres de persones mortes, i sobretot la sensació de que encara no, ni siquiera s'ha controlat la possibilitat de nous contagis. Per tant, és una situació, ja el dic, desesperant. Sabem que han augmentat el número de personal sanitari i d'auxiliars que estan treballant allí, i que sabem que estan fent el que és possible.
Professionals que des del passat dimecres, com els venim informant, la consellera de Sanitat està dotant aquest centre per atendre a totes les persones que estan afectades per aquest coronavirus. Els diem són les reaccions i les últimes notícies que estan produint-se en aquest matí i que desenvoluparem en l'habitual informatiu de hora 14 a partir o al voltant de les 2:15 del migdia. Ara, en aquest punt de Oi por Oi, anem a conèixer, perquè pareix que el focus es centra tot en el coronavirus, però també estem molt pendents del temps, que anunciem pluges per a les properes dies, hores, però d'aquesta informació ens l'apropa Enrique Molto, climatòleg, a qui saludem. Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps que durant les últimes hores, el cap de setmana, ha vingut protagonitzada per les pluges moderades intermitents que han vingut caent per tota la comarca, al voltant de 20, 30, 40 litres en diversos observatoris d'aquestes comarques, en aquestes últimes 40 hores. De cara al dia d'avui ha fet poc, ha plogut més en altres zones de l'interior de la província, però s'espera que a partir sobretot d'esta vesprada el gir de vents més a component de gregal llevant afavoreixi l'entrada de precipitacions moderades i més persistents que es prolongarien durant tota la matinada i pràcticament durant tot el matí de demà, inclús fins a pràcticament migdia, primeres hores de la vesprada de demà dimarts. El podem arreplegar, per tant, una altra litrada un poc més significativa, segurament de 40 o 50 litres més, i en alguns punts pot ser que inclús més, en alguns punts ben exposats, com dic, del comtat. Temperatures que no variaran massa respecte a les que estem tenint, mínimes de 7 o 8, màximes de 10 o 11, i de cara als pròxims dies, a partir de demà de l'esprada, situació de núvols abundants, d'humitat i de pluges, tant per demà de l'esprada com dic ja, sobretot per a dimecres i dijous. Inclús és possible que divendres i dissabte tinguem més ullades de sol.
Gràcies, Enrique. Doncs anirem sabent, coneixent de la teva mà com va desenvolupar-se el temps per als propers dies.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien.
Clar que sí, tot anirà bé, i després d'aquesta quarantena que estem fent, que ja sabem va prorrogar-se 15 dies més, doncs tot deixarà bé. Ens apropem a la una del migdia, moment en què arriben les notícies de caràcter nacional i internacional. Després, de nou, estarem amb tots vostès aportant-nos l'última hora que puguem fer sobre el coronavirus i també tindrem a Fina a través del telèfon, així que sols quedarà una línia perquè els oients puguen cridar i fer-li les peticions a Fina amb les cartes del tarot. I després, Suya és la ràdio de los oyentes. Fins ara.